Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Per exemple, tenen a dia d'avui, degut a aquest despoblament, tenen un problema per trobar persones perquè hi treballin, no? I fins i tot els propis empresaris del Ripollès han creat un programa per atraure gent del reste de Catalunya que vagi a treballar al Ripollès, doncs buscant-li vivenda, buscant-li, vale, escoles, si és que tenen fills. Per tant, és una altra realitat que també hem d'abordar i que se n'ha de parlar, i és de que aquesta fugida que hi ha hagut de municipis que queden en aquest cas doncs molt a l'interior cap a les ciutats, i en aquest cas us he de dir més cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana que no pas cap a Girona, siguent la província, per moltes raons, també per la mobilitat, també per la manca de mobilitat, no? Per tant, jo crec que les dues coses, si millores la mobilitat, també pots ajudar a que municipis que s'han anat despoblant tornin a recuperar habitants.
Són les 10 en punt del matí. Bueno, que vols dir alguna cosa?
Sí, dilluns vinc amb cotxe. Estic deprimida, em odio.
Ja, és la culpa meva.
Jo que era una militant
del transport públic. Això vol dir que hauràs de sortir del grup de WhatsApp del Montbus?
No, és broma, perquè jo seré militant del transport públic, però que al final t'hi obliguen pràcticament.
La Laia Colomer, que
sí, també
està
en aquest grup, i la Ballonista
també. Em diu, avui ha estat l'última en entrar al bus.
Ah, però mira, ha pujat,
I m'ha posat l'emoticona aquella com de traient fum per la boca de... Ui, quasi.
No, i et queda un mal gust de boca perquè veus els que queden a terra, tu ets l'últim i vas fent com... Adéu,
a través,
saps?
Del vidre, aquella imatge
trista. És horrorós,
trista.
És horrorós. Però i les empaties que estan generant ara, no? Ja.
Això unirà el poble, això i el pregó de la Nou Gesta.
No, però és veritat que és un problema que si no és una all és una ceba. I que això fa temps que dura i que hi ha molta gent que s'emprenya, i amb raó, perquè a més és que això té tantes branques, des dels autobusos que la gent es queixa perquè ha de venir il·legalment assegut a terra o amb el peu venint de Mataró perquè no hi ha suficient autobusos que puguin fer el recorregut, fins a l'estat dels vagons quan vens amb el tren, bueno, i això té tantes derivades i tantes branques, el tema del transport.
No sé,
clar, si tot s'acabés
una pregunta incòmoda. En els últims 12 anys, algú dels que ha estat al capdavant de les administracions catalanes ha pensat en aquest país?
Home, és una mica demagoga, aquesta pregunta.
Ha pensat en l'ordenació territorial d'aquest país, pensar, en la mobilitat d'aquest país, etcètera.
Tu pots pensar que s'han equivocat en el plantejament que han fet, però hi ha molts enginyers, hi ha molts experts en urbanisme durant molts anys treballant, i després tu pots dir, a mi no em sembla bé algunes de les coses que s'han fet en planificació urbanística. A mi no em sembla bé algunes de les coses que s'han fet, però no perquè algú no les hagi pensat, ha pensat i les ha fet malament, però aquest reduccionisme
sí,
de que ningú
Neus,
està pensant...
No em refereixo a l'enginyer que li... L'enginyer?
No,
hi ha un problema de tal línia. No. Quan dic pensar en el país és... No pensis en els problemes puntuals que té la gent de Vilafranca, la gent de Mollet, la gent de Parets. No, pensa en el país. En quina és la distribució territorial d'aquest país, les seves activitats, i a partir d'aquí fes un mapa de mobilitat, d'habitatge, etcètera, etcètera. Algú s'ha parat a pensar davant del mapa de Catalunya amb el que representa Catalunya, i això ha de ser un responsable polític, que és el que li dirà l'enginyer. Amb aquest projecte sobre la taula haurem de treballar en aquesta línia. Això ho ha fet algú en aquests últims 12 anys o 15?
Jo vull pensar que algú ho està fent, però en tot cas segur que és insuficient. Hi ha dues realitats que són molt evidents. La realitat d'aquesta àrea metropolitana, que són gairebé 5 milions d'habitants, té unes necessitats, i aquesta àrea que coneix molt bé la Conxita, o que conec jo del Pallars, té unes altres necessitats que tenen que estar reconegudes, estudiades, i amb una resposta que segurament és diferent. El que tu has d'evitar és anar despoblant zones anava a dir rurals, però és que tampoc no és la paraula, perquè algunes
interiors,
no ho són, d'interior, o que estan més allunyades dels pols de major població, però alhora has de poder respondre a les necessitats d'aquesta àrea metropolitana. Llavors, el reequilibri aquest, clar que és complicat, clar que és complicat.
Sí, però Neus, Neus...
I igual de deficitari
dones
serà...
Per fet, dones per fet que l'àrea metropolitana ha de tenir 5 milions de persones. Jo no ho sé si en un país com Catalunya l'àrea metropolitana ha de tenir aquest grau de densitat.
Pues no sé si la de Barcelona...
I si algú ho ha pensat.
Que sí, que no sé si la de Barcelona l'ha de tenir...
En el seu moment es va arribar a pensar amb dificultat. Jo recordo les àrees que van posar el Quim Nadal, que era descongestionar, i clar, però significava convertir Sant Celoni de 30 a 80, Berga de 16 a 50.000, amb la qual cosa, penseu-lo ara en termes urbanístics, l'aigua, la llum, tot, i era un debat.
Això vol dir pensar el país.
Catalunya està molt desequilibrada territorialment. Parlava del Pallars, només faltaria que no ho fes la Neus, però clar, Terres de l'Ebre ja no teníem el temps, perquè seria
però
especial.
Passa, però,
i el que fa la Mònica, a Terres de l'Ebre venir aquí, i ja no parlo de comunicació dins de Terres de l'Ebre, però jo torno a una cosa que ha dit la... Ara semblaré, que no em molesta, semblaré un publicista de l'Agència Tributària, però no és màgia.
Clar,
són els teus impostos.
No, clar,
jo sóc un ferm defensor dels impostos, perquè són hospitals, biblioteques, escoles,
sí,
i transport públic
abans.
I mobilitat, que abans l'estimada Neus ho introduïa, perquè és mobilitat democràtica com a dret. Clar. Els ecologistes bojos, fa 50 anys, quan deien a Alemanya hem de tancar les nuclears, deien esteu bojos. Bueno, les va tancar l'Angela Merkel. I deien transport gratuït interurbà i dins de les ciutats. Ja hi ha Landers i ciutats alemanyes on el transport és gratuït. I per mi, podem dir que és una despesa, perquè és una despesa, però és una inversió. Ah. És una inversió que, clar, i la sanitat pública és deficitària, i els serveis públics, no?, que perquè els grans tinguin un dret a salut.
No, és que la inversió pública no és un negoci,
per
mi
no és un dèficit. Per mi no és un dèficit, per mi és la inversió. És que, a més, és un retorn social.
L'administració,
el mateix
la Renfe és gratuïta, és a dir, que tu no pagues aquells 10 euros pel tiquet aquest, això Pedro Sánchez ho ha prorrogat, però, clar, a vegades penso que és gratuïta perquè no et puguis queixar del mal funcionament, eh?
Però precisament, per exemple, el fet de que sigui gratuïta per tothom és una pregunta incòmoda per fer, però que ens hem de fer. Ha de ser gratuïta per tothom? És que potser no. Clar. És que potser hi ha gent que l'ha de pagar perquè altra gent la pugui tenir gratuïta i perquè repercuteixi a la millora del servei.
I això ho apliquem a la sanitat?
Ho podem aplicar a la sanitat? Perquè quan tu dius lo del reequilibri, quan tu dius lo del reequilibri, tu ves avui, bueno, tu ves a la Terra Alta, per no parlar del Pallars, tu ves a la Terra Alta i pregunta'ls-hi els problemes que tenen ara mateix per poder tenir un metge, que és la comarca més envellida de Catalunya. I és una dels que té més problemes per tenir metges. I si parlessis amb el doctor Pedrós, amic comú, t'explicaria com estan intentant organitzar-se de la manera que poden.
Llavors, una majoria, no, una majoria, per exemple, si diguessin, una majoria que per anar de Girona a Barcelona, per posar Barcelona com a central, com a central, de Girona a Barcelona, ara, per exemple, a l'AP7, que hi hagués un peatge on, a partir de segons quina renta, es pagués una xifra, entre un altre i un altre... Què m'estàs mirant?
Bueno, si tu poses un peatge a l'AP7, és per el que utilitza el peatge, no va en funció de la renta de qui utilitza...
No, però sí que és veritat que els models europeus, la mitjana és un 3 euros per cada 100 quilòmetres, hi ha perfils de, no ho sé, des de la bonificació per cotxe convertit, perquè també...
Bueno, però llavors són bonificacions...
Jo el primer llibre que vaig llegir fa anys contra el cotxe, el 91, veia aquesta cultura de cowboy, tu fas una foto i són cotxes solitaris normalment amb una...
Sí, de convertir el cotxe estic d'acord, però
per renda. Bueno, per renda una... O sigui, no. Si la vinyeta a Ginebra, ja sabeu que per motius obvis d'exili...
Sí, coneixes.
36 euros la vinyeta anual.
Tot sí, el ciutadà... Sí, el ciutadà de Suïssa... El ciutadà de Suïssa durant tot un any per 40 euros.
No, hi ha famílies que tenen el descompte. Tu la pagues, però després t'ho torna.
És a dir, hi ha una cosa que fa...
Llavors és la vinyeta de tot el país. No només una infraestructura en concret.
No, de tot.
Tu has dit una concepció, són coses diferents. És a dir, una cosa...
Jo vull recordar que la gratuïtat és passajera, eh? La gratuïtat, el transport públic no és gratuït aquí. O sigui, la gratuïtat ara en els trens és fins a 31 de desembre, no, com una mesura...
Quan han anat ampliant...
Excepcional, però que no estem com a lands alemans, però, que ja ho tenen gratuït, com deia el David, aquí, transport públic...
El Joan deia, amb raó, crec que serà difícil que ho tirin enrere. És fins al 31 de desembre.
Mira, citaré una altra...
Hi ha una cosa que és un dret adquirit, no?
Citaré la plataforma del transport públic perquè crec que té una mica més d'autoritat que servidora a l'hora de dir què és el que pot convenir més o menys per facilitar el transport públic. I quan es va fer aquesta bonificació gratuïta a tothom, va dir...
Però només és una cosa concreta, només és el tren, només és el Rodalies.
Saps què va dir la plataforma? Literal.
és un punt populista.
I tant. Però pare, és que només és això concret, perquè sí que la primera mesura afectava més coses, fins i tot el metro, no? Altres transports, i l'última ja no. L'última s'han quedat, alguns tenen descomptes del 50 o del 30, però gratuït, gratuït. Ja només han deixat el tema del Rodalies, vull dir que...
Sí, però això un cop ho fas després...
Sí, per això, però vull dir que no podem parlar de gratuïtat del transport públic perquè no és la realitat. I jo vull afegir un element més. I tot el tema de la mobilitat, ara estem parlant de mobilitat a nivell de Catalunya i tal, però anirem un pas més. Les ciutats de més de 50.000 habitants han de fer les zones de baixes emissions. Això voldrà dir que no deixaran entrar cotxes tampoc en els seus municipis. També els municipis hauran d'invertir en millorar la seva mobilitat, perquè a dia d'avui n'hi ha molts que no tenen una xarxa per poder-se moure. Per tant, bueno, jo crec que no, en els propers mesos, els propers anys, la mobilitat és un tema a abordar per totes les administracions, des de la més petita, que és l'Ajuntament, fins al govern de l'Estat, i fer-ho de manera coordinada, no? Perquè un no vagi per un costat i l'altre per l'altre, sinó intentar fer sinergies, que l'actuació d'un també ajudi a les actuacions que han de fer els altres.
Bueno, també infraestructures públiques. No sé qui ho ha comentat abans l'altre del Cadí, i us ho dic de memòria, eh? Que estava al Parlament... El vam malvendre per 60 milions i al cap de dos anys crec que qui ho havia comprat ho va vendre a un fons basilè pel triple, no? Aleshores, clar, si ho privatitzes, el que entra dels peatges se'n va a beneficis privats. Aleshores,
no va a transport públic.
No va a transport públic.
Perquè és un negoci.
Una altra cosa és la vinculació.
Entrem en el mateix. Em sembla perfecte que ho diguis. Per mi la salut no és un negoci, que abans algú feia la comparativa. Efectivament, va haver-hi un conseller de salut que va dir en salut la barra lliure perquè se la pugui pagar. Va ser funest, perquè estem parlant de salut. Però ho va dir, hi ha una dualitat brutal, hi ha una segregació. O sigui, qui pot es paga l'assegurança privada. Qui pot es compra dos cotxes. Quan a Los Angeles van dir... molta contaminació, fem circulació alterna, no? O sigui, tu tens un cotxe i era parells i senars, què van fer la gent rica? Comprar-se dos cotxes? I tenien el del dia parell i el del dia senar. Aquí hi ha molta desigualtat, o sigui, la desigualtat també travessa el debat de la mobilitat i el...
Sí, però la seguretat està en la mesura... a tothom.
Exacte.
Encara que no tinguin recursos, tenen la seguretat.
I l'èxit de la sanitat
garantida.
L'èxit de la sanitat pública...
Bueno, et pagues la privada, però la pública està garantida.
L'èxit de la sanitat pública...
Sí, però la pública...
Està garantida. Està garantida.
Oncològiques de 60, 180...
Llavors anem a invertir en millorar la sanitat pública, però
no és el mateix anar per la privada, que demà t'atenen.
David, si la sanitat pública hagués d'absorbir tot,
si no la gent no es faria la
privada. Si no hi hagués assegurances privades, la sanitat pública a dia d'avui no podria assumir tot el que hagués d'assumir. Com no podria assumir-ho l'educació si no existís educació concertada o educació fins i tot d'escoles privades a Catalunya. Per tant, hem de millorar els serveis públics, però jo no... crec que això vulgui dir que el privat...
No sé què passa, avui estem molt d'acord. És veritat, és una decisió política. O sigui, que l'educació tingui uns índexs i pugui assumir un volum i no un altre, és una decisió política. I la més política que hi ha, que es diu pressupostos generals.
No, i pressupostos de la Generalitat, que no els oblidem, que és qui inverteix...
No, no, només uns quants punts. Allò que tu en dius d'escola concertada també rep una part important de diner públic, perquè són places públiques d'ensenyament, per tant, no deixa de ser ensenyament públic.
N'hi ha moltes
que no. Per tant, ho està absorbint l'ensenyament públic. Els professors els paga l'ensenyament públic...
No el 100%.
No el 100%. Paga una part important.
I l'escola privada, que també és important.
Segona, el tema dels peatges... El tema dels peatges, els serveis públics que solen funcionar millor són els que són universals. Has posat l'exemple de la sanitat. La sanitat no la discuteixen ni els rics. Per què no la discuteixen? Perquè també se senten interpel·lats. Si hi ha una malaltia o una patologia greu, poden anar a un hospital de referència que solen ser hospitals públics. Per tant, quan tu... el que planteges és un peatge, la mobilitat en funció de la renda, correm un risc, que és el que està passant a Londres, que s'està omplint el centre de Ferraris, Porsches i grans cotxes, i en canvi la resta de la gent no pot entrar. I aleshores fas una diferenciació classista de la mobilitat. En la mesura que els peatges els pagui tothom per igual o no els pagui tothom per igual, ens sentirem tots i totes interpel·lats. Què vol dir això? Que si tu el que estàs fent és un peatge per la renda, a funció de la renda, què diran del transport públic aquells que poden pagar el peatge? Com que el servei va en funció de la renda, jo em puc pagar el cotxe al transport públic, que pel sac. I per tant no parlaran d'impostos amb alegria.
El peatge és per utilització d'infraestructura.
La primera... Jo recordo que això fa molts anys, molts anys que dura, fa uns quants que ens posem davant d'aquest micròfon per fer aquest programa, i recordo que una de les persones que va trucar un dia, que no el coneixia, i que va dir, vull entrar i tal, des de cara, ja el conec, i que continua, era un perill públic abans i continua sent un perill públic ara, però té el cap molt ben amoplat amb aquest tema, perquè ell l'ha hagut de, i mai millor dit, patir. Hola, Òscar Nin, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi Basté, bon dia. I amigues de la tertúlia. Pues estic escoltant-vos atentíssimament, perquè tens raó, la meva primera intervenció en aquesta santa casa abans d'entrar a col·laborar a programes va ser des de l'estació de Sants el 2017, Jordi.
2017.
El 2017. Te'n recordes quina va ser la meva primera paraula que va sortir de la meva boca quan em vas dir, què estàs veient ara a l'estació de Sants?
Estic tancant els ulls per si la querella sí. És molt gran o no. Aviam.
No, vaig dir només una paraula, vaig dir merda. I es va fer un silenci a l'estudi que després va intervindre Glòria Serra, Francesc Marc Álvaro, etc. Bé, i una intervenció que hauria d'haver durat uns 5 minuts em veu tindrà 40 minuts al telèfon explicant la situació de Rodalies, que per cert, el 2023 continuem igual. O pitjor. Jo, com a usuari de transport públic, jo com el David no tinc carnet, ni lo voy a tener nunca, perquè ja solo faltaria jo con un coche entre las manos. Bé, aquest és un altre tema. Però, escolta, em sento vexat diàriament, vexat com a ciutadà, vexat. És infame el que estan fent. No pot ser que gent que anem a treballar cada dia a Barcelona, i dic a Barcelona, ara amb aquest centralisme i tal, una abraçada ben gran a la gent de Tarragona i de Lleida, que deuen encara anar com John Wayne amb diligència pels puestos. És infame com es tracten. No pot ser que els milers de senyores que s'aixequen cada dia a les 5, les 6 del matí per anar a netejar cases a Barcelona de la corona metropolitana perdin feines si el tercer dia arribes tard. No pot ser que vagis a doblegar samarretes a un centre comercial i el tercer dia que no ha passat el Rodalies, el jefe et diu, demà ja no cal que tornis. Què fem amb això? I saps el que passa, Jordi? Que, i aquí teniu tota la raó del món, Antonio Carmona, el de Ketama i el del portaveu de l'allò, los hemos de sacar bajo palio. Antonio Carmona és molla de pa, és pa bimbo. Quants cops, Jordi, has trucat para que se ponga el consejero delegado de turno, que per cert, no van en tren mai, perquè van amb Audis A8 con los cristales tintados i no saben ni què val un bitllet senzill de Rodalies, no se t'han posat mai al telèfon. Per què, Jordi? Per què no s'hi posen mai i sempre ha de donar la cara don Antonio Carmona?
Bueno, perquè bueno, la seva funció també és la comunicació. Digues, David Ferran.
Jo només dues coses, molt breus, perquè crec que l'Òscar té molta raó. En qualsevol àmbit, si estiguessin debatent de qualsevol altra cosa, si estem igual que fa 10 anys, efectivament estem molt pitjor, perquè està igual 10 anys després, és que estem encara molt pitjor, perquè no ha passat res, que ho deia una mica també en Joan, i el tema de les diligències, el tema de les Rodalies en aquest país és pues, el país on la verge és negra, el goril·la és blanc i els trens no funcionen. És a dir, és una continuïtat històrica. I l'altra, que només ho haig de dir perquè ha dit la diligència, i haig de dir que és una enorme pel·lícula de John Ford.
Efectivament.
Però David, escolteu, és que hi ha gent, jo quan veig gent que baixa d'Igualada, que ha d'entrar a algun lloc a treballar com una persona normal, entre una franja de les 8, 9 del matí, a quina hora has de sortir d'Igualada? A les 4... Què fas nit? A la parada del bus? Això que explica de la Ballonesta? Però com pot ser que... no, bueno, ja no cabe más gente, se queda aquí.
A l'autobús, és al·lucinant.
Clar, però... I perdoneu, la gent que es movem per Europa, estem parlant d'una de les capitals, Barcelona, amb més tràfic, com a París, Berlín i tal. Sí. Tu compares el metro de Berlín, que és del segle XV, que encara van amb vagones de madera i tal, amb els de Barcelona, i et poses a plorar. Arribes a la posta més plat i t'abraces amb la gent perquè no creus el que està passant. És infame. Bueno, i ja per no parlar, ara ja tenim una parada de metro que pots facturar abans d'anar a l'aeroport. A Madrid, això ho va inaugurar Arias Navarro. A nous ministeris podia facturar la maleta el 1969. I aquí encara tenim que plorar a morts perquè encara tenim passos amb barreres, que encara hi ha morts cada any a Catalunya. I quan jo veig comparatives amb altra resta de l'Estat, que per exemple hi ha parades d'AVE a pedanies de Guadalajara, hòstia, és que no m'ho puc creure. Ei, i endavant. I després veus qui utilitza aquestes coses de l'AVE, qui utilitza... És que no m'ho puc creure. És que no m'ho puc creure i no fotem res. I portem amb aquest discurs des de fa 10 anys, Jordi, i d'aquí 10 anys, com algú no es posi les piles molt seriosament, em tornaràs a trucar i ja t'atendré la trucada des de la llar de jubilat Sant Jordi de Sant Feliu dient, ara me'n recordo quan agafava Rodalies. És que no pot ser, sí. Sisplau, que algú faci alguna cosa d'una vegada per totes.
Vale, 10 i 20. No, només un recordatori. L'Enric Juliana mantenia la tesi que un dels motors del procés de Catalunya van ser les queixes de Rodalies de l'any 2007 i 2008. Vull dir que aquest tema de Rodalies té molta més profunditat que les queixes que pugui tenir algú perquè no pot agafar un autobús i perquè arriba tard, etcètera, etcètera. No només és una vexació a aquests usuaris, sinó que crec que hi ha un cert sentiment de vexació als ciutadans de Catalunya en general.
Tot pot anar pitjor i a millor, sí. Ho dic perquè la plataforma també pel transport públic, l'últim comunicat que té és demanant que el que vindrà a la R3... amb les obres que vindran en dues tongades, que
serà comencen ja
en dues tongades, que serà substituït per autobusos, diguin, que el servei d'autobusos sigui, no passi el que està passant, no? Doncs al Garraf o al Penedès.
Sí, i seran unes obres llargues, que la gent
molt
també,
molt
la gent també s'ha nedat d'allò. I una, només una cosa, Joan, jo crec que tu mateix t'has contestat la pregunta, Algú en política a Catalunya ha pensat en els últims 10, 12, 15 anys en la mobilitat, en el... Ah, no. Tu mateix ho has dit, 2006-2007, el procés. I aquí estem, 2023.
Bueno, a l'Òscar ha dit una cosa molt interessant,
quan
que a vegades
temps,
ens oblidem...
Quan espera
és,
el temps...
Hi ha un llibre preciós que ara no sé com es diu, que són les grans macroinfraestructures que no s'han fet servir. És a dir, també hem rescatat peatges d'aquí, a l'eix de Vic-Ripoll el vam rescatar, s'ha rescatat a Madrid totes les radials, però tenim l'aeroport més gran d'Europa, quin és? El de Guadalajara. Perdó, correcte. És així, està buit, i podíem com a l'aeroport del senyor Fabra Castelló,
el de Lleida també,
l'aeroport del Guaira, no, anava aquí però si per això he dit que hem rescatat aquí
i allà.
No és un problema específic, és dramàtic i és un enorme debat, el debat de les infraestructures és fonamental per qualsevol país.
Senyors, que són les 22 senyores, ho deixem aquí. Gràcies, Òscar Rin, fins demà.
Una abraçada, gràcies, fins demà.
Sergi, fins ara, que vagi 10:22. Un segon, sisplau, que és que vull parlar de Villarejo.
El vol No puc amb la rutina ni un minut més està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Cuides la salut. Cuides la feina. Cuides les relacions. Tu ja cuides massa coses. Deixa'ns cuidar-te la caldera i ella et cuidarà a tu. Deixa el teu servei de manteniment en mans del servei tècnic oficial Junkers Bosch. L'últim de Junkers ja és Bosch.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
S'acosta la festa d'ofertes Amazon Prime els propers 10 i 11 d'octubre. Dos dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i ara la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime ara.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja.es i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
El Corte Inglés et proposa un gran pla per aquest cap de setmana. A partir de demà i fins diumenge, estalvia't l'IVA en electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils i mòbils.
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, a partir d'avui a les 10 de la nit a la web i app i a partir de demà també a les nostres botigues. Estalvia't l'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
Ja m'hi apunto.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900 131 002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, als millors musicals i teatres o als teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta't les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Preparats? Llistos?
Ja!
Ja! Ja és aquí la cursa de RAC1 a Salou.
3, 2, 1...
RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç et conviden a participar en una jornada d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions.
Corre, Jou!
Diumenge, 15 d'octubre, 5 quilòmetres corrent o caminant, cadascú al seu ritme, ben a prop del mar, passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
Això és una festa de ràdio, d'esport, de família, de color, però sobretot de vida.
Apunteu-vos-hi a lacursaderac1.cat. Fent cursa... Tots som un. Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Bermuts Miró i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
26 minuts. Ai, que bé, que bé. Que no estàvem, estàvem, mentre estaven aquí, hem vist el llum vermell i s'ha acabat la història. Aviam. El tema d'investidura, Junts per Catalunya puja el to. Jo crec que ara estem ja en la fase no teatre. Estem, que és teatre.
Doble.
Que és, no, 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 és polichinel·les ara. És. Què és? Tu saps perfectament que hi ha un com es diu això ara?
Un marc.
Un marc on ja no els, quan hi ha polichinel·les hi havia com un... Com un
sí, el teatre.
Llavors s'obrien les cortines i sortien allà i feia, toma, allò sortia amb un bastonet i tal.
Encara ho fan, que ho dius com...
Que llavors els dos que eren el toma, el bo i el dolent, sortien, es traien de la manopla el nino i s'anaven a sopar junts. Doncs això estem amb un teatril de polichinel·les. Jo tinc la teoria que això està tancat. És una teoria meva.
Jo crec que estan pactant el relat.
Sí.
Com ho expliquem?
I llavors, mentre...
Perdona, això treu punts,
Mentre... No.
Ha dit relat,
És sí. Igual, doncs com ho expliquem?
La història de com s'explica està molt bé, jo crec que està... Si no tancat, està pràcticament tancat, i que ara el que s'està fent és... Bueno...
Com ho expliqui cadascú als seus.
Sí, i mentrestant, toma. Saps què vull dir?
Que forma part també d'aquesta narració, el toma. Clar, li ha posat molt difícil,
No, perquè les copes estan després en banda copes. Jordi Turull ha fet un tuit comentant l'obertura de política d'avui de La Vanguardia sobre la reunió entre Pedro Sánchez i Salvador Illa. El secretari general de Junts ha dit: trobo que això de donar protagonisme a qui va enganyar Junts el dia abans del pacte de la vergonya a Barcelona per impedir que Xavier Trias en fos l'alcalde és una manera molt estranya de demostrar-nos que són de fiar. Això ho ha posat Turull. I al cap d'uns minuts, el president Puigdemont hi ha afegit. El president Pujol deia ahir en aquesta interessantíssima entrevista, en referència a la del Nacional, que evitéssim la candidesa. Té raó. Per això Jordi Turull fa bé de recordar les raons per les quals Salvador Illa no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança.
Bom, això ja ho feia el Pujol. El Pujol s'entenia amb el Felipe González i no volia parlar amb els del PSC aquí. Però llavors és, més,
permeteu,
de,
una...
és més de fiar. És que ahir vaig llegir, per exemple, que Junts entrarà al govern de Sabadell, tot i que del PSC, tot i que el PSC allà no necessita
majoria absoluta.
Majoria absoluta. Llavors és més o menys de fiar el PSC de l'Illa quan és a Sabadell i no a Barcelona, que és veritat que els va aixecar la camisa. Vull dir, clar, al final no saps molt bé. Vull dir, ja dius que quan convé sí i quan convé no.
És claríssim quan convé. Salvador Illa és un contrincant de les eleccions catalanes, l'alcalde de Sabadell, suposo que no. No? Vull dir, té a veure amb les estratègies polítiques.
No, no, perquè, no, no. Perquè també vam escoltar el senyor Xavier Trias dient que estava disposat a escoltar la possibilitat d'entrar dins del govern, equip de govern del senyor Collboni.
Malgrat aquesta traïció que apunta
sí,
el Turull.
Sí, que potser depèn dels dies sí, sí. Una mica.
Jo, com ahir el Jordi Pujol feia referència al pacte del Majestic, tinc un record de pubertat adolescent, que és que la campanya del Joaquim Molins era plantarem cara. I aleshores, quan vam pactar, vam agafar tots els cartells, es vam donar una llei, era pactarem ara. I tot va passar en unes setmanes, no? Però, en fi, no, estic bastant... Jo crec que el que està passant no ho sabem i no sap ningú. I
no, no, no.
I estan passant coses.
Segur.
I una cosa és la interfície i l'altra cosa és la superfície.
Aquí,
i per tapar el que passa de debò has de generar...
I això és lògic, perquè quan unes negociacions complicades, que és evident que no són fàcils, perquè al final venen d'un senyor que va dir Puigdemont és una anècdota... Pedro Sánchez
no,
en campanya...
I que el portaria davant del Tribunal
sí, però,
Suprem.
Sí, però això, l'anterior campanya. Però en aquesta, 4 dies abans de les eleccions, va dir, és una anècdota, i un altre interlocutor, el senyor Puigdemont, que va dir, els vots de Junts mai serviran per investir a Pedro Sánchez. Llavors, com que tots, i les negociacions són això, són sessions per totes les parts, doncs no és una negociació fàcil, segur, i és lògic que no tinguem
està tot negociat. Jo coincideixo amb el que deia el Jordi, ara tot és puro teatre, ho tenen tot tancat, i ara és, a veure...
Bueno, jo que no estic en aquella taula, no ho sé.
Jo pujo el to... Jo també ho intueixo. Jo pujo el to, parlo d'autodeterminació, perquè després així, quan hagi d'explicar què s'ha dit amb l'amnistia, bueno, semblarà que no s'ha dit amb tot. Llavors ara és, jo no sé si és un teatre de Puccinellis o no de Puccinellis, però que tot el que estem veient és un teatre, perquè ara cadascú ha de veure com ho explica als seus, jo això estic convençuda. I per tant, durant tots aquests mesos, a Pedro Sánchez, que és el que té la responsabilitat en aquest cas, perquè és el president en funcions, ha enganyat perquè no ha explicat la veritat. Per més declaracions o tuits que faci el senyor Turull, per més... tuits que faci Carles Puigdemont, que quasi cada 2 dies diu una cosa i tira una pedra, després amaga la mà, després en tira 2. No, està tot fet.
Bueno,
i no es fa cap
però és molt estrany dir que una persona que cedeix en unes negociacions que, en què necessàriament, en tant que són negociacions de cedir, enganya. És una mica estrany.
Sí, perquè no ho explica.
No, és que tu no pots explicar unes negociacions que no has començat.
Quan tu tens l'amnistia tancada, perquè tots sabem que la té tancada, i ell no és capaç de pronunciar aquesta paraula. Per què? Perquè encara no ha arribat a encertar com ho explicarà perquè els seus entenguin la sessió que està fent els independents.
Jo no sé què està tancat o no està tancat. El que sí que sabem és que tots han de reorientar amb una retòrica coherent amb la retòrica anterior allò que acabi impactant. I aleshores... Ahir, en la línia del que deia Jordi Pujol en aquesta entrevista, ha passat d'un nacionalisme o un independentisme sense filosofia, que era pragmàtic, hem d'arribar a la independència perquè els catalans així tindrem més recursos, etc., a un nacionalisme essencialista. Quan llegim l'entrevista, ja comencem a parlar de nacionalisme-essencialisme, que lliga amb la retòrica del senyor Puigdemont. Per tant, jo crec que aquesta entrevista de Jordi Pujol és intencionada en la línia del que demana Puigdemont quan parla d'un acord històric. Per tant, necessiten... A què li posem adjectiu històric? Perquè, clar, l'amnistia és històrica. Què li posem? Pacte històric.
Veient el soroll que hi ha, anècdota no seria.
No, però quan parles d'històric, és a dir, Pujol parla d'una cosa que es mantingui durant 20, 30, bueno, 40 anys, no?
Això ho
ha dit
també Puigdemont en la seva compareixença.
Exacte, per tant, han de trobar un element en què retòricament l'elector pugui entendre que això és històric.
Jo, és que jo he llançat això i vosaltres aquí, escolta'm.
Hi ha una frase del Gerry Adams, extraordinària, de quan van fer el procés bastant més complicat, no? Que diu, la negociació de veritat i la més dura és quan tornes i ho has d'explicar als teus.
Bueno, és que clar, David, quan fa 3 mesos
serveix,
la majoria de líders socialistes
per tot
criticaven i deien que no cedirien ni amnistia ni autodeterminació. Fa 4 mesos els líders del PSOE i també del PSC.
Però com va arribar a fer ara la Moncloa?
A l'amnistia i no a l'autodeterminació. Com expliquen ara que cediran amb això sense que se sentin enganyats els seus votants. És que és molt complicat.
Només un apunt, Jordi. És a dir, davant del poder, i això ja ho va viure Aznar,
de la mateixa forma
aquells que arriben al poder...
Que Collboni és alcalde amb els vots del PP.
El poder té un pes tan gran, el poder té un pes tan gran que l'engany es matisa bastant. Perquè, és a dir, la factura de Pedro Sánchez és arribar a la Moncloa una altra vegada. I evidentment, la gran majoria de la militància el que vol veure és el seu líder president. I per tant, això és a dir,
bueno,
ho té molt més
no
difícil,
no
l'independentisme, que el que cedirà no és per arribar al poder. I per tant, l'explicació que donen els seus, en la línia del que diu avui Josep Martí a La Vanguardia, és una mica més complicada, perquè més... no és a canvi del poder. No és a canvi
del poder. Els independentistes aconseguiran el que volen i són els que ho tenen. No, home, no, aquí el que cedeix, el que traiciona i el que es ven a l'estat de dret.
Què és el que vol un
independentista?
Què és el que vol un independentista? La independència. Em dius que assolirà la independència? Què és el que vol un independentista per definició? La independència. Em dius que assolirà la independència?
Jo per dir-ho a 5 anys vista crec que és una oportunitat petita, és un congost molt petit en un conflicte històric acumulat amb el darrer llibre de José Luis Villacañas, ja ho vaig dir l'altre dia, però espero que entre 5 anys no estiguem discutint amb aquest to amb la Concepció i que hi hagi pistes democràtiques per debatre un país plural, etc. I a més amb un volum de repressió a vegades completament extravagant que estic convençut que ni la Concepció comparteix, és a dir, tu no pots agafar la Tamara Carrasco, acusar-la de terrorisme, confinar-la al seu poble i que tingui 3 absolucions acumulades i aquí no passi res i que el jutge li digui al Guàrdia Civil d'on carai ha tret les proves, i això sí que és carregar-se l'estat de dret. I jo tinc el mòbil infectat per Pegasus sense ordre judicial i això és carregar-se l'estat de dret. I, si vols, segueixo. I tens 2 comissaris que arriben aquí un dia que li expliquin a la Bàbara, ho deien fora, el Sánchez Ullet, no?, que investiga la corrupció de Convergència, i li apareixen 2 comissaris i li diuen, demà entrem a la seu de Convergència. I el fiscal Sánchez Ullet, que és un gran fiscal, diu, i vostès qui són?
L'estat de dret funciona, perquè el fiscal fa la seva feina, igual que l'estat de dret funciona, perquè també la Tabasco 3 absolucions.
Escolta'm, tant estat és Sánchez Ullet com els 2 comissaris que de forma il·legal tant, van a dir-li, Sánchez Ullet és l'estat de dret
enllà,
en aquest cas.
I no va anar més enllà.
Sí, va anar més enllà, perquè tant, va elevar una queixa al Consell General de la Fiscalia i va dir, aquesta merda què és?
I la justícia és garantia d'estat de dret.
Sí, estan condemnats els comissaris? Estan condemnats els comissaris? Estan condemnats els comissaris?
I la justícia
no estan ni processats. Igual, no estan ni expulsats, són l'Estat. I és l'Estat, és l'Estat
públic. Si podem estar debatent 3 hores,
dimarts el cara
a cara... Raó,
dimarts el cara a cara amb Pablo Iglesias, aquí al Monarracú, el comissari Villarejo va acusar a qui va ser director de la revista Interviu, Alberto Pozas, d'haver-li entregat el contingut del mòbil d'un assistent de Pablo Iglesias, Dina Busselham, és allò que es va anomenar Casdina. A Busselham li havien robat el mòbil per extreure'n informació i robar-la directament i perjudicar, en aquella època, Podem. Això és exactament el que va dir Villarejo en aquella conversa d'abans d'ahir amb Pablo Iglesias.
Bueno, por ejemplo, una copia del famoso teléfono de una colaboradora, la señora Iglesias, de la Taldina y tal, me hace entregar nada menos que el segundo hombre del equipo de campaña de Pedro Sánchez, que es... Pues era Pozas, Alberto Pozas. Yo no sabía que ese material lo tenía él y a mí me dijo, hay una cosa importante para que lo mire ya.
Pozas, efectivament, acabaria treballant pel govern de Pedro Sánchez com a director d'Informació Nacional. Per això Villarejo entén que quan li van donar aquell pendrive amb informació per perjudicar Podem, Pozas estava treballant per encàrrec del PSOE. És a dir, a través d'Alberto Pozas, que fa Villarejo. Chap, chap. I relaciona el PSOE amb la guerra bruta contra Podem. És veritat que Alberto Pozas no n'ha volgut parlar mai d'aquest tema i avui sí. Alberto Pozas, bon dia, buenos días y muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días, Jordi.
Buenos días. Pregunto directo a la historia. ¿Es verdad lo que dice Villarejo? ¿Usted le entregó el pendrive con la información?
A ver, es que eso no es lo único que dice Villarejo. Eso lo dije yo en la Audiencia Nacional. La primera vez que me lo preguntaron, oiga, ¿usted le dio el pendrive? Sí. O sea, no. Villarejo dice una parte de verdad, que es esa, y luego monta una historia pues en su lógica de defensa. O sea, que no seré yo, que también estoy procesado en el mismo caso, quien le recrimine que se defienda, evidentemente. Pero primero, en 2016... yo no era nadie en Moncloa, nunca he sido del PSOE, nunca he tenido ningún tipo de relación del PSOE. Es más, cuando llego a Moncloa en junio de 2018, llego a una Secretaría de Estado en la que desde el propio secretario de Estado hasta el último mono, nadie es del Partido Socialista. Si ahora miras el organigrama de esa Secretaría de Estado, desde el primero hasta el último, son todos del Partido Socialista. O sea, que bueno, que es un intento de meter la política y un intento de decir que era el Partido Socialista el que estaba por medio y tal, porque poco le interese para su línea de defensa, y a mí me parece muy bien que lo diga, pero yo tengo que salir a decir que nunca he sido el Partido Socialista. Es más, que si después de este caso el Partido Socialista se hubiera olvidado de mí del todo, yo no habría pasado las dificultades de estos últimos 4 años y medio. O sea, que no, que me parece una broma pesada adjudicarme algo con el Partido Socialista cuando no he tenido nunca nada. Mira, Jordi, perdona que lo haga un poco más extenso.
No,
la última, la única relación que he tenido con Pedro Sánchez fue 2 o 3 días después de llegar como director general a Moncloa. Le encontré en un acto, me dio la mano, me dijo bienvenido y nada más. Afortunadamente no, nadie le dijo o no reparó en que yo llevaba 3 o 4 años criticándole abiertamente en la cadena SER, que era donde yo colaboraba habitualmente en las tertulias de Hora 25, ¿no? Y del Hoy por Hoy. Entonces, claro, que me lo preguntó el secretario de Estado, oye, ¿has dicho alguna burrada contra Pedro Sánchez? Digo, hombre, burrada no, he estado más a favor en antena de todos los que se han opuesto a Pedro Sánchez, pero no me puede decir que le he insultado, no es mi estilo, tal. Entonces, no pasó nada, pero vamos, ahora que me adjudiquen algún tipo de cercanía a Pedro Sánchez, incluso ya en 2016, pues ya es un poco para nota. Pero realmente, Jordi, el mensaje de fondo que traslada Villarejo en tu programa, ¿sí?, es que yo le llamé para decirle que tenía un pendrive. Él mismo en sus declaraciones ante la Audiencia Nacional no ha dicho eso, ha dicho todo lo contrario. Esto, a ver, es un recurso de defensa ante los medios de comunicación. Es evidente que cuando llegue la vista oral no podrá decir eso. Pero bueno, en la radio lo dice y se queda tan tranquilo. Delante del juez dijo que en aquellos días muchos periodistas le decían que tenían el pendrive o el contenido del teléfono de una ayudante de Pablo Iglesias, que se lo decían muchos. Y para que veas, aunque yo no sé si esto deberíamos dejarlo para dentro un minuto, la relación mía con Villarejo, porque claro, antes de ayer también en la cadena, en tu cadena, pues se vino a decir que éramos íntimos amigos, ¿no?
¿Lo dijo esto?
Yo creo que era un programa, no recuerdo el nombre, me vas a perdonar, pero no recuerdo el nombre, pero sí el nombre del que puso la grabación, Ernesto Kaiser.
Ah, esto lo dijo Kaiser.
Sí, bueno, y no sé si también
el Barcio Racu con Toni Clapés, y fue Kaiser.
Exacto. Pero que no es una crítica periodística, es simplemente que pusieron un corte de una comida de Villarejo conmigo en 2014. Ponen un corte que, por cierto, es curioso que aparezcan los cortes cuando el comisario decide estar en primera línea informativa. Entonces, ¿sí?, parece que caen del cielo o anónimos, como a mí me llegó la tarjeta del teléfono de Dina Busselhan. Bueno, el resumen que se hace en ese programa es que somos muy amigos. Yo te invitaría a que le pusieras a tus oyentes el corte para que podamos concluir entre tú y yo, oyéndolo, ¿sí?, que no somos amigos, que al contrario, que es una comida en la que él se está presentando. ¿Sí? Él se está presentando. Es que yo lo que no acabo de entender es por qué el darle voz a la gente está muy bien. De hecho, me la estás dando a mí y te lo agradezco. ¿Sí? Pero claro, darle voz no significa blanquear su relato. ¿Sí? No significa blanquear su relato.
Por eso el pusimos delante a Artur Mas y a Pablo Iglesias.
Sí, claro, pero es que esto es más viejo, de periodista a periodista. Mira, el golpe de Estado del 27O, No sé si os acordáis que no se dio, afortunadamente, pero se detuvo a tres, a dos coroneles y a un teniente coronel. Tenían un documento hecho de análisis de la prensa, ¿vale? Entonces, ellos ponían en una columna los periodistas que creían que no les iban a dar problema una vez dado el golpe. ¿Tú crees que esa lista es útil? Yo creo que no. Yo la tuve en la mano, se publicó en Diario 16, pero era la valoración que hacían los golpistas de los periodistas. Claro, pero los periodistas no habían llamado a los golpistas diciendo, oye, que si das un golpe yo te apoyo. Era una evaluación. Entonces, estamos elevando la categoría a una categoría extraordinaria lo que opina el comisario Villarejo en sus documentos. Para mí es
Es decir, a mí lo que diga Villarejo, yo siempre digo que Villarejo pasa un poco con el Joker de las cartas. Que si la tienes tú es de maravilla, si la tiene el otro es una putada. Pero habla de plata. Es decir, que cada uno da su opinión sobre el personaje y... Lo que ves con Villarejo es que detrás de Villarejo está todo lo otro. Y a partir de ese todo lo otro, que es muy grande, que es una especie de contenedor enorme, a partir de todo lo otro ves que, por ejemplo, en el tema de lo que ha sido la Operación Cataluña, hay muchos temas que no se han querido tratar, ni se han querido hablar, ni se han querido analizar, ni juzgar. Y eso creo que es una barbaridad. Y a partir de Villarejo, es evidente que hay muchas cosas de las que dice que debe ser mentira. Por ejemplo, cuando tú dices lo de Kaiser, tú me decís ahora un corte de voz, ¿vale?
Sí.
Yo tengo ese corte de voz que lo vamos a escuchar ahora. Este corte de voz, tú dices que es unas declaraciones, dices, de...
No es unas declaraciones, es una comida entre un policía que es una fuente de una revista que dirijo yo.
¿Sí?
Y que mi obligación periodística es cuidar a las fuentes, no solo al comisario Villarejo, a otros muchos.
¿Vale? Y te encuentras,
y no necesariamente y esto es policías.
Y es una vez que te encuentras con Villarejo, esto, ¿eh?
En 2014, según ha dicho Ernesto Kaiser, y yo lo doy por seguro, ¿vale?
¿Vale?
Espero que sea así.
Y dijo Kaiser que erais muy amigos con Villarejo.
No, que la conversación denotaba mucha amistad.
Vamos a escucharlo.
Cuando uno está en el lado bueno de la orilla del río, me toca la polla, por muy importante que se crean los tontos de enfrente. Yo tengo la verdad, tengo la información, y tengo los datos, y tengo las pruebas. Y no soy tan tonto como aparento trabajando, por lo tanto, la gente sabe que si me toca los cojones...
Si fueras tonto estarías muerto. ¿O no?
Hombre.
Lo muerto profesionalmente.
Sí, sí. Hombre, y de la otra manera también.
De la otra manera quizás.
Porque he estado en 20.000 embolados.
Era esto, ¿no? ¿Decías?
Sí, bueno, no acaba ahí. Porque luego dice, bueno, por lo que necesitéis, lo que queráis. O sea, era presentarse al director de la revista.
Bien.
¿Vale? Ese almuerzo. Yo, con el señor Villarejo, he tenido, por supuesto, contactos, porque le invitaba, lo digo por si alguien lo quiere poner como prueba de algo, yo le invitaba a las fiestas de interview. A las fiestas de interview los reporteros me decían a quién quería que invitara. Y nosotros cuidábamos, a través de esas fiestas, pues cuidábamos a las fuentes informativas de los reporteros. Mi labor con él ha sido esa. No ha sido ni de amistad, ni siquiera de contacto más profesional para que un contacto con un policía que acabe en las páginas de una revista, porque no era mi función, De hecho, él, creo que te lo dijo a ti, que su vida es transparente porque está en sus agendas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues búscame, por favor, en las agendas del señor Villarejo. Búscame. Creo que tiene una anotación en 2015 en la que pone Alberto Pozas está fuera no sé cuántos meses por un problema, y ahí el juez ha tenido a bien cortar para que no quede expuesta mi vida privada. Y luego ya en febrero de 2016 hace una nota en la que ha comido conmigo y yo le he entregado el pendrive, que por cierto no lo pone, pero bueno, da lo mismo. Yo fui a esa comida y le entregué el pendrive.
Vale. ¿Qué tenía este pendrive?
A ver, el pendrive, yo lo recibo, tampoco me gustaría entrar en detalles de mi vida. Yo en esa época voy muy pocos días a trabajar. Yo había pedido 6 meses de empleo y sueldo por razones estrictamente personales. Me dijo la empresa que no pasaba nada, que fuera cuando pudiera, que eso de dejar de cobrar no iba a suceder. Vale, se lo agradecí, por supuesto. Y yo iba de vez en cuando. Entonces, yo recibo un anónimo. ¿Esto es llamativo? Pues será llamativo para los que no han hecho nunca periodismo parecido al de investigación de una revista como era Interview. En Interview era habitual. Ha habido otros directores investigados por información anónima que han recibido. Entonces, yo recibo un anónimo, lo miramos en diagonal y lo que veo es todo material de Pablo Iglesias. Material de Pablo Iglesias. Es decir, documentos del Parlamento Europeo, valoraciones sobre él, muchas fotos, muchísimas fotos de él. Y entonces,
muchísimas sí. fotos de él, ¿te sí. refieres a muchísimas fotos de él, lo que se llamaría ahora eso, robados?
No, posados graciosos. No, son fotos de los 5 europarlamentarios.
Vale, y esto estaba dentro del pendrive de esta chica.
Eso estaba, el pendrive. A mí lo que me llega es una tarjeta de memoria.
Bien, una tarjeta de memoria, de acuerdo.
Vale. Entonces, eso es lo que yo veo, y entonces en ese momento tomo la decisión de no publicar nada. Nosotros, mira, en esos meses yo había hecho un informe.
¿Hay algo ilegal?
¿Que yo vea?
Sí.
No. Que yo vea, no. Ya. No.
Ilegal, ¿eh? Porque inmoral puede haber muchas cosas que también...
No, tampoco vi cosas inmorales. Yo no sé si te estás refiriendo a fotos más eróticas y tal. Yo no vi nada de eso, claro. A mí
cuando... Primero que puede tener las fotos eróticas que le dé la gana.
Por supuesto, entiendo, pero, claro. también te tendría que decir, las he visto, no he visto este material, sí. No he visto nada de eso.
Por tanto, no viste nada y nada ilegal no, en aquello, ¿vale?
No, yo no sé si es que miramos las carpetas equivocadas, uh-huh. pero era todo documentación del uh-huh. Parlamento Europeo, de intervenciones, de, uh-huh. de contactos, de y muchas fotos de ellos, de Íñigo Rejón, de Teresa Rodríguez, me parece que estaba Teresa Rodríguez en aquel entonces, Pablo Iglesias, o sea que ese era el material. A mí cuando voy a declarar a la Audiencia Nacional, el fiscal y el juez me preguntan que si he visto fotos subidas de tono, y les digo que no. Les digo que no, y me dicen, ¿se puede acercar? Si me acerco a un ordenador y me enseñan una foto de Pablo Iglesias abotonándose una camisa. ¿Esto no lo ha visto usted? Digo, pues no recuerdo si lo ha visto, pero vamos, si usted considera que eso es subido de tono y se lo está preguntando al director de Interview, pues entonces estamos jugando en partidos distintos. Eso es lo que veo yo, y por eso yo decido no publicar nada, porque sería contra Podemos. Y en ese momento vale. Acabo de presentar al Consejo de Administración una propuesta para que Interview vaya girando hacia hacer desaparecer, primero empequeñeciendo el desnudo en portada y tomando un poco la bandera del 15M, que es lo que está chutando en ese momento para ir renovándoles. Entonces, claro, es evidente que no voy a hacer ninguna tontería con un informe del Parlamento Europeo al que le puedo sacar, arañar un poco, ¿no? Entonces, yo decido no hacerlo y, como es Pablo Iglesias el que aparece, le digo al director editorial que yo creo que eso habría que devolvérselo a Pablo Iglesias.
¿Y?
Y ahí la historia, yo no sé cuántos días tardan en dárselo a Pablo Iglesias. El caso es que cuando va Pablo Iglesias a por ello, al parecer, según me cuenta, pues yo no vi a Pablo Iglesias, me cuenta el director editorial que a su vez tampoco le veo, que Antonio Asensio le da la tarjeta, le da un lector de tarjetas, le pone en un despacho a verlo y tal, y él, pues, media hora, tres cuartos de hora, se va. Eso es lo que tienen declarado los responsables del Grupo Z. Pero a ninguno de ellos se les dice que ese material es producto de un robo.
Vale.
¿Sabes? O sea, en ese momento histórico, fecha concreta, el único que sabe de todos los que han tocado la tarjeta, la tarjeta de memoria, que puede venir de un robo, es el que se la lleva. es el que se la lleva, pero no nos dice nada.
Vale, una pregunta. Entonces, ¿por qué le entregas tú a Villarejos esta tarjeta?
Bien, esa es la segunda parte que le interesó, por supuesto, bastante al juez instructor y a los fiscales. A mí me viene el subdirector, pero de verdad que no te estoy contando secretos, ¿eh?
No.
Está todo declarado, pero no solo por mí, por las demás personas que han tenido algo que ver con esto, ¿eh? A mí me viene el subdirector, que además es el que en ese momento, por obligación casi, tiene contacto con Villarejo, y me dice que, oye, que le ha llamado Villarejo y que dice que sabe que tenemos un material y que lo quiere porque están investigando a Podemos. Bueno, pues oye, yo lo interpreto en ese momento como uno de los muchos requerimientos policiales y judiciales que hemos tenido en la revista Interview históricamente. Hay una lista impresionante de requerimientos hechos así, ¿eh? Entonces digo, pues vale, pues oye, pues se le da dentro de ese requerimiento policial. Vamos, fíjate, si no es tontería lo que estoy diciendo, que hasta el Supremo apuntó a la hora de rechazar el procesamiento de Pablo Iglesias, apuntó la posibilidad de que el nuestro fuera un delito provocado, ¿vale? Porque es que, claro, si a ti se te acerca un policía y te compra droga, resulta que a ti no te pueden meter mano porque te han provocado tu delito, ¿no? Uh-huh. Si se te acerca un policía y te pide un material, resulta que puede ser un delito provocado o no. Eso ya lo dirá la Audiencia Nacional cuando llegue el momento. Pero es que esto sucedió así. Entonces, que Villarejo diga en tu programa, uh-huh, que yo le llamé, después de que dijo que yo no le llamé en sede judicial, es lo que lo digo. Bueno, pues él se tiene que blanquear, evidentemente, pero yo también tengo el deber de
vas a utilizar estas
a gente que no fue así.
¿Vas a utilizar estas declaraciones que hizo para...?
No, por una sencilla razón. Mira, te lo digo rápidamente y lo vas a entender. Tú puedes mentir y entonces yo puedo ir contra ti, pero un procesado que mienta sobre su asunto, tú no puedes ir contra él, porque se está ejerciendo su defensa, ¿vale? Uh-huh. O sea, si Villarejo dice que Florentino Pérez compró a los árbitros, uh-huh, entonces Florentino Pérez es posible que se pueda querellar contra, sí, él, porque eso no está judicializado. Correcto,
te entiendo. Pero si el juez escucha esas declaraciones... quien sea de judicial, que puede mentir, ¿eh? O sea, que aquí sí, se puede, sí, mentir. Que puede, uh-huh, mentir, y en cambio por la radio dice otra cosa absolutamente diferente.
No, él lo único que tiene que hacer es repetir esa historia en la vista
en sede judicial, perfecto.
No queda ya otro paso, nada, bien, más que la vista, vale, oral, y entonces el juez tendrá que valorar si está mintiendo, si lo que dice nuevo tiene algún encuadre, y como no tiene ninguno, yo vamos, mira, entre tú y yo, no lo va a decir en sede judicial. Ya. Le sirve para antes de ayer y hoy y mañana y lo queramos estirar nosotros. Pero tú fíjate, si es que al final la gente tiene que entender, no creo que sea muy difícil. Yo lo que hice con este asunto fue periodismo. Mira, yo de la dirección de Interview he sacado dos cosas. Una, 8 úlceras de duodeno, que me las arregló el doctor Acedo, y otra, 21 querellas criminales por revelación de secretos, de las cuales 20 ya me ha ganado, ha ganado a mi favor Sergi Merceclain, que es un abogado, sí, de allí de Barcelona, prestigioso, que nos ha ganado absolutamente todas las demás. Queda esta, la última que nos ganó hace bien poco. Yo ya, fíjate que hace 5 años que cerraron Interview, pero estas cosas siguen, es la herencia que recibe uno, ¿no? Y nos queda esta. Yo estoy convencido de que la va a volver a ganar, porque es que yo creo que no tiene mucho recorrido.
Alberto, una última pregunta. ¿Todo esto lo has hablado personalmente con Pablo Iglesias?
No, yo tengo algunos mensajes de su entorno al principio, que me decían tranquilo, aguanta, son 3 días. Y ya son 4 años y medio. Los 3 días se han convertido en pedirme 3 años de prisión, por lo cual, bueno, pues... aprovecho que es la última para decirte, tanto Pablo Iglesias, Podemos, como los fiscales y en un primer momento el juez creyeron que habían dado con la pata mediática de esa banda criminal organizada que estaban investigando a través de la causa Tande. Entonces hicieron todas las investigaciones oportunas, buscaban, además así lo reflejaban en todos los escritos, a Eduardo Inda, de OK Diario, a Esteban Urreistieta, del Mundo, a José María Olmo, del Confidencial, eso es lo que buscaban ellos. Pero se encontraron, qué mala uva tuvieron, con un periodista que encima pues tiene una sensibilidad de izquierdas, que en las tertulias le ponen con la sensibilidad de izquierdas. Entonces la fiscalía renunció bastante pronto ya a seguir por ese camino. Podemos, yo lo entiendo, porque tiene una finalidad política, no renunció, ni siquiera ha renunciado en sus escritos ya de acusación, los últimos. O sea, sigue pensando que a través del caso Dina va a llegar a una trama mediática, que a mí me encantaría que llegara a una trama mediática, me encantaría. Porque yo no tengo ningún problema en que se investigue eso, pero no va a ser a través mío, y ellos ya lo saben. Si es que el problema está en que estamos en una causa.